Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, el transport públic continuarà sent gratuït l'any que ve. Així ho preveu la Llei de Mobilitat Sostenible aprovada avui al Congrés dels Diputats, que ha incorporat una partida específica per als territoris insulars per poder bonificar els serveis de tren, bus i metro. Una mesura que beneficiarà milers d'usuaris i que ha generat una unió de forces polítiques cridanera, ja que la modificació de la norma, refrendada pel PP al Senat, avui també ha rebut els vots a favor del PSOE i de Junts. És un dels assumptes rellevants del dia que es viu molt intensament avui a Inca, dijous bo, un dels més multitudinaris dels darrers anys, gràcies al bon temps. 8 quilòmetres de fira amb 300 paradetes, maquinària agrícola i cellers plens a vessar, amb gent arribada des de tota l'illa de Mallorca. En uns minuts connectarem amb la capital del Reguer, on també volem saber si es viu amb temor la situació de la grip aviària a les Balears, on per ara no hi haurà confinament de les explotacions de gallines, malgrat l'ordre que més avui mateix el Ministeri. La Conselleria manté que les característiques a les illes permeten esquivar de moment aquesta mesura, tot i l'increment notable del grau de risc que hi ha hagut en les darreres setmanes. Avui és 13 de novembre i Iker Hernández des del control tècnic comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Victòria Morell. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel desafiament llançat per Marga Proens a Pedro Sánchez en aquests micròfons.
La presidenta del govern ha considerat un atac frontal a les paraules del cap de l'executiu espanyol ahir quan va assegurar que l'Estat fiscalitzaria els recursos transferits a les comunitats perquè considera que en les autonomies governades pel PP s'han deteriorat el servei públic. Proens ho nega i es repta a demostrar-ho.
L'anuari de l'envelliment alerta de l'elevada taxa de desnutrició dels residents als geriàtrics.
Conclusió que arriba després de detectar que la residència de Sontcauleix de Marratxí, 9 de cada 10 usuaris estan desnodrits. Situació que ha duit a l'IMAS a elaborar un protocol d'actuació que podrà beneficiar els 900 usuaris de les places públiques de l'IMAS. La resta dels consells insulars també podran aplicar aquest protocol.
El Consell de Mallorca aprova reclamar el desplegament de Frontex. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. En una moció que ha comptat amb els vots a favor del PP, Vox i el PI, la institució insular ha aprovat el ple ordinari celebrat avui reclamar la intervenció de l'Agència Europea a les Balears. A més, han demanat la dimissió del delegat del Govern Central a les Illes, Alfonso Rodríguez.
L'Ajuntament d'Eivissa valora en 25 milions d'euros els danys ocasionats per les tempestes del 30 de setembre i l'11 d'octubre. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Aquests càlculs inclouen les afectacions a comerços, habitatges i infraestructures municipals. Que l'Estat no hagi declarat encara vila zona catastròfica ha encès els ànims del ple del consistori celebrat avui i l'encreuament d'acusacions entre equip de govern i grup socialista ha protagonitzat part del debat.
I a Menorca, l'entrada en funcionament del Parc Solar Agrisolà d'Esmercadal s'eternitza. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. És la instal·lació més gran construïda fins al moment a Menorca, amb capacitat per generar fins a 20 megawatts de potència. El parc, que porta més de 2 anys construït, a l'espera de poder iniciar la seva activitat. Fa més de 2 mesos que Red Elèctrica va finalitzar unes obres imprescindibles a la subestació d'Esmercadal per poder abocar-hi l'energia que generi. Aleshores, els promotors van assegurar la posada en marxa, diuen, va ser imminent. No obstant, sembla que encara hi queden unes setmanes més.
Tot això quan hem conegut el primer pronunciament de l'advocat de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, n'avala la major part i descarta que afecti els interessos financers dels 27. En uns minuts ampliem aquesta informació i l'allau de valoracions que ha despertat, mentre estem pendents també del darrer dia del judici al fiscal general de l'Estat per revelació de secrets. I pel que fa als esports, el Connecta Balear Manacor va perdre ahir vespre a l'anada de la primera eliminatòria de la Challenge Cup. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Els manacorins estan obligats a remuntar contra l'AOK Zagreb si volen continuar vius a la tercera competició europea. En un partit molt ajustat, l'equip que entrena Alexis Rubén González va caure per 2-16-3 contra l'equip croat al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor. En tennis avui juga Carlos Alcaraz, que cercarà una nova victòria a la Copa del Mestres, que el classificaria per a les semifinals. El Murcià s'enfrontarà a nova banda a les 8 i mitja del vespre a Lorenzo Musetti. Si Alcaraz guanya, s'assegurarà el número 1 del món fins a final d'any.
Volem saber també si es mantindrà aquesta estabilitat en el temps, en la previsió meteorològica. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui ens trobam en una jornada que han començat amb molta de pols en suspensió sobre de les Illes, i tot i que aquesta ens continuarà acompanyant al llarg del dia, esperant que sigui a partir de demà que es donin les majors concentracions. D'altra banda, avui també serà una jornada ventosa. El vent de xaloc bufa moderat i això fa que el panorama marítim sigui bastant més complicat a la costa més exposada, principalment al migjorn i al llevant de cada una de les Illes. En vista demà, aquest panorama quant al vent continuarà. El vent girarà a migjorn, posteriorment a llebeig, i continuarà bufant amb força. Això farà que al llarg de la següent jornada la situació marítima continuï sent bastant complicada. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui continuam en la tendència cap a l'augment del termòmetre. Ja hem experimentat una pujada de la temperatura nocturna. De fet, en alguns indrets hem arribat a tenir unes anomalies bastant importants d'aquests valors mínims, i esperant que la màxima també experimenti una pujada. En general, avui ens situarem en un valor bastant per sobre dels que serien habituals en aquestes alçades de l'any. D'altra banda, en vista demà sí que notarem algun canvis. Ens arribarà un front i aquest provocarà, d'una banda, un augment de la presència de núvols. Fins i tot de forma molt puntual, podria acabar deixant qualque gota, la qual estaria acompanyada també de fang. El vent, com ja han dit, tornarà bufant força i el termòmetre a partir de demà començarà a corregir-se una mica. Començarà a davallar, tot i que encara continuarem amb un valor per sobre dels que serien habituals.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada, el transport públic continuarà sent gratuït el 2026. El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei de mobilitat sostenible amb una darrera modificació, inclòs al Senat, que incorpora una partida específica perquè aquesta gratuïtat sigui efectiva a les Balears i també a les Canàries. Marta Puyalto.
Sí, d'aquesta manera, a través d'aquesta llei que s'ha aprovat avui migdia a la Cambra Baixa, autobusos, tren i metro continuaran sent de franc tot l'any 2026. I ja serà el quart any consecutiu. La mesura ha pogut sortir endavant amb els vots a favor, entre d'altres, del PP, de Junts i, finalment, també del PSOE.
La modificació de la llei de mobilitat sostenible que permetrà la gratuïtat l'any que ve la va impulsar el Senat el senador eivissenc Juanjo Ferrer, del grup parlamentari Esquerra Confederal.
Una iniciativa que durant la tramitació a la Cambra Alta va poder sortir endavant pel suport del PP, que el Senat té la majoria absoluta. Per això els populars s'atribueixen el mèrit de l'allargament d'aquesta gratuïtat. L'eivissenc José Vicente Marí Bosso és el portaveu adjunt del Congrés.
Tenemos una mayoría alternativa a la del gobierno y el gobierno se ha visto obligado a introducir en la ley numerosas enmiendas propuestas por el Partido Popular y que lo que hacen es ir en beneficio de los ciudadanos.
Precisament, la presidenta del govern reclamava avui la gratuïtat del transport públic al 2026 i al govern espanyol el pagament dels 60 milions compromesos per enguany que encara no ha pagat l'Estat. Ho ha fet en una entrevista al programa El Dia, on Marga Proens ha respost a Pedro Sánchez, que ahir va dir al Congrés dels Diputats que fiscalitzarà els recursos que l'Estat transfereix a les autonomies del PP perquè considera que s'hi estan deteriorant els serveis públics.
Proens ho ha considerat un atac frontal a l'autogovern i assegura que a les Balears els serveis públics no només no s'han deteriorat, sinó que en dos anys els pressupostos s'han incrementat 600 milions d'euros.
Jo hi vaig veure un Pedro Sánchez en batalla preelectoral ja en el que són els serveis públics i veig intents cada setmana de carregar-se aquest estat de les autonomies, d'atacar els nostres estatuts d'autonomies i de fer-ho de merda de la tribuna del Congrés dels Diputats em apareix gravíssim. No? Jo ret en el president del govern que me digui un sol servei que s'hagi privatitzat.
Però ens considera un xantatge també condicionar els fons estatals al fet que les Balears limitin els preus dels lloguers, una mesura que no aplicarà perquè creu que causaria l'efecte contrari, un major increment dels preus.
Condicionar recursos en si fas el que te diu el govern d'Espanya m'apareix un insult a tota la comunitat autònoma i en el nostre estatut d'autonomia, no? Dit això, jo he dit moltes vegades, si jo la mesura de declarar zona tensionada, la mesura de limitar preus de lloguer funcionàs,
jo l'hauria aplicada ja.
L'habitatge és un dels assumptes que més preocupen a la ciutadania i avui hem conegut algunes de les primeres dades que emergeixen de l'Observatori de l'Habitatge. Assegura aquest observatori que els habitatges de preu limitat surten a la venda per un preu fins a un 50% inferior al preu que marquen els principals portals immobiliaris. I el mateix passa també amb el lloguer.
A l'octubre, el metre quadrat s'ha anunciat per 5.115 euros als portals immobiliaris. És un 49% més alt que el valor d'un habitatge de preu limitat en un edifici existent. La diferència és menor si es compara amb el preu registrat al notari, així i tot, la diferència arriba al 46%. Així ho recull l'Observatori de l'Habitatge, que pretén fer passes per facilitar l'accés a una residència. Una altra de les dades de l'Observatori és que la superfície mitjana dels habitacles a les Balears és de 164 metres quadrats. El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, diu que aquesta xifra dona marge a permetre divisions.
Quina dimensió tenen els habitatges i les Balears? Pues hi ha marge per aplicar polítiques de divisió d'habitatge que permetin habitatges un poc més petit, donat la realitat de la demanda que tenim d'habitatge a les Illes Balears.
També s'ha observat que hi pot haver un 30% de diferència entre el preu anunciat i el que després es paga en realitat.
Les Balears no confinaran les aus per evitar casos de grip aviària, tot i l'ordre avui del Ministeri d'estendre aquesta mesura per tot el territori espanyol. El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les illes permeten esquivar de moment la mesura. La comunitat no ha registrat encara cap positiu del virus, però sí un increment notable del grau de risc les darreres setmanes.
Segons el mapa oficial, les Balears estaven amb data de 20 d'octubre a nivell 2 de risc en color taronja, només per darrere del blanc, que és exempció de perill. En menys d'un mes, però, la situació ha empitjorat. A 10 de novembre, fa pocs dies, ja hi havia indrets en color violeta obscur, el segon més perillós a la Serra de Tramuntana. A la meitat est de l'illa i a Menorca, el risc era un poc menor, però també més alt que en el darrer registre, i les pitiuses han estat les úniques que no han variat de color, mantenint-se en un nivell òptim de tranquil·litat. El mapa ha variat a totes les comunitats autònomes, fet que ha obligat el Ministeri d'Agricultura a ordenar avui que s'extengui el confinament d'aus a tot el territori. Les Balears, però, no seguiran de moment l'ordre per les característiques de les explotacions agràries i mantindran les mesures aplicades fins ara als municipis de risc, tenir els abeuradors a l'interior de les granges, no exposar aus als mercats i prohibir la cria lliure d'animals. Sí que es contempla ampliar les mesures de prevenció a totes les localitats. Fernando Fernández és director general d'Agricultura.
El riesgo es real, hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de las Islas Baleares. Nosotros estamos aplicando estas medidas de flexibilización, pero si en cualquier momento vemos que hay un incumplimiento generalizado, que las explotaciones, sobre todo comerciales, que son las que más me preocupan, no están aplicando medidas de bioseguridad, pues lógicamente tendremos que aumentar y ser más drásticos en las medidas de control.
El director general de Sanitat de Producció Alimentària, Emilio García, ha informat que la situació ha augmentat perquè han fet extensiu el confinament a tot Espanya, bàsicament perquè veuen que la situació ha empitjorat en poc temps. Ha promès revisions i informació periòdica a les comunitats autònomes i no s'ha atrevit a posar una data per retirar les mesures.
Este mapa, nosotros, estas actualizaciones las vamos teniendo más o menos semanalmente, las comunidades autónomas lo vamos compartiendo con ellos. Y de la misma manera, y también es una de las preguntas que me hacían, dice, oye, ¿por qué no habéis puesto una fecha tope en la orden? Pues porque no lo sabemos. O sea, nosotros tan pronto como sea posible levantaremos las medidas.
Un assumpte que ha estat d'actualitat tota la setmana amb unes novetats justament avui que Inca celebra el Dijous Bo, escenari d'una gran mostra ramadera a Mallorca, que no obstant això, com dèiem, no es veu afectada per les restriccions que hi ha en vigor, però el sector mira amb certa preocupació com pot evolucionar la transmissió de la malaltia. És així, Laura Marcos, Inca, bon dia.
Bon dia, així és. A la Fira Ramadera del dijous va un dels principals reclams d'aquest dia inca. Hi ha d'haver una seixantena d'aus comunes i de granja, entre les quals hi ha gallines, indiots, ànecs, oques i coloms, a més d'aus exòtiques. Totes són propietat d'un ramader de Llucmajor que les exposa aquí a la plaça del Bestiar. Enguany aquests animals estan en el punt de mira, però el veterinari responsable de la Fira Ramadera, Tolo Palou, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
Sí, no tenen cap problema ni un. Venen de granyes controlades, a més són animals que sempre estan tancats amb unes gàbies suficientment grosses per ells, perquè no tenen cap tipus d'interacció amb animals silvestres.
Amb tot, Palou reconeix que els ramaders viuen amb preocupació les restriccions generals per la grip aviària.
Estan vivint amb preocupació perquè són els primers possibles afectats quan hi hagi mesures restrictives. Que imaginen que si de fet no s'han adoptat les mateixes mesures que s'han adoptat a tota la península, suposo que és perquè l'avaluació de risc que tenim ara aquí a Balears i la possible afectació que els pugui passar a aquests ramaders, el que els pugui passar no compensa les mesures que per risc, que és baix risc que tenim de moment.
En tot cas, aquest professional recomana als propietaris d'explotacions de les Balears evitar al màxim el contacte amb les aus silvestres i les domèstiques entre elles, sobretot a les zones limítrofes de les illes on les aus migratòries aturen a descansar i alimentar-se. També, com indica el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, aconsella ficar els devoradors i les menjadores a l'interior de les granges, però no el confinament de les aus.
Gràcies, Laura Marcos, en directe des d'Inca. Són les 2:16. Seguim amb més actualitat. Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament d'Eivissa valora en 25 milions d'euros els danys ocasionats per les tempestes del 30 de setembre i de l'11 d'octubre. La declaració de zona catastròfica ha estat un punt de conflicte al ple del consistori. Gemma Guasch.
L'Ajuntament xifra en 25 milions d'euros els danys produïts per les tempestes Gabriel i Alice. Aquests càlculs inclouen les afectacions a comerços, habitatges i infraestructures municipals. Que l'Estat no hagi declarat encara Vila zona catastròfica ha encès els ànims del ple del consistori celebrat avui i l'encreuament d'acusacions entre l'equip de govern i el grup socialista ha protagonitzat part del debat. Escoltam Àlex Minciotti, regidor de Comerç, i Pep Tur, del grup socialista.
Yo creo que al Grupo Socialista le interesa que la declaración de situación catastrófica se retrase lo máximo posible para poder seguir criticando a la administración más cercana que somos nosotros.
Es pot ser rastrer i després ja està vostè. Vostès sempre ens estan dient no hi ha que mesclar, no hi ha que fer política, i vostè ha fet avui una repassada per intentar què? Cobrir-se les esquenes d'una gestió que no acaba de rutllar, que no acaben de treure aquestes ajudes que s'han compromès a treure.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat per unanimitat la proposta d'adjudicació a FCC Aqualia del contracte de concessió dels serveis d'aigua. L'actual contracte du 15 anys prorrogat i la nova adjudicació suposarà una inversió de 17 milions d'euros en els pròxims 8 anys, que es destinaran a millorar el drenatge de la ciutat en cas de pluges intenses i la separació de pluvials i fecals, entre altres.
Menorca reprèn el procés de licitació de les polèmiques obres de Rafal Rubí a la carretera general. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals avala el procediment i, per tant, no admet el recurs presentat pel PSOE i n'aixeca la suspensió cautelar, Excel.
Així doncs, el Consell de Menorca continuarà amb l'adjudicació de les obres que es troben a mitges. Se calcula que els treballs es podran iniciar a principis de l'any que ve. La resolució del tribunal considera que el PSOE no té legitimitat per presentar el recurs ni tampoc avala els seus arguments jurídics. El conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres, celebra la notícia i carrega contra l'oposició per obstruir, diu, aquest projecte.
Aquesta resolució del tribunal d'avui m'ho reforça amb un procediment que ha estat impecable per part dels tècnics del Consell i el que demostra també, en bona part, és que era mentida el que afirmava Esquerra o el que afirmava el propi Ministeri de Cultura de que la Menorca talaiòtica estava en perill.
Recordem que la UNESCO i també el Ministeri ha recomanat recentment aturar el projecte i cercar alternatives per l'impacte paisatgístic que suposa construir un enllaç a doble nivell a pocs metres d'unes navetes talaiòtiques declarades Patrimoni Mundial. Pons Torres sosté que la prioritat és la seguretat vial.
per el Consell Insular de Menorca, les obres de reforma de la carretera general, també a Rafal-Rubí, són un projecte essencial per la seguretat dels menorquins, però a part també és un projecte essencial per recuperar la dignitat paisatgística i patrimonial de Rafal-Rubí.
A finals de mes està previst que representants del Consell es reuneixin amb el Ministeri de Cultura a Madrid per abordar les discrepàncies sobre el projecte de Rafal-Rubí.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Ho dèiem en titulars, 9 de cada 10 usuaris de la residència de Sontcaulelles, a Marratxí, pateix desnutrició. Unes xifres que, segons la Universitat de les Illes, es poden extrapolar a la resta de geriàtrics de les Balears. Davant d'aquesta situació, s'ha elaborat un protocol per pal·liar l'alta incidència de la desnutrició als geriàtrics, que podrà beneficiar els 900 usuaris de les places públiques de l'IMAS. La resta de consells insulars també podran aplicar aquest protocol. Carme Moreno.
El doctor Oriol Miralles ha elaborat l'estudi sobre desnutrició que s'ha publicat a l'anuari de l'envelliment de la universitat. El document analitza la prevalença de la desnutrició entre 72 residents d'aquesta residència que tenen una mitjana d'edat de 84 anys. La manca d'ingesta d'aliments, diu el doctor, accentua la vulnerabilitat i la causa d'aquesta situació és multifactorial, deteriorament cognitiu o disfàgia, entre d'altres.
Un problema és la deglució per malalties neurodegeneratives, que el que produeix que aquestes dietes s'hagin d'adaptar. Imagina't trobar-te en una residència que de sobte et posin un triturat, un menjar triturat. Aquesta gent es mor de pena. Es mor de pena perquè això no és digne.
En el seu estudi, el doctor Miralles ha recollit un seguit d'actuacions per reduir la desnutrició que s'inclouen dins el protocol que es podrà aplicar a les 7 residències públiques que gestiona l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Entre les propostes de l'estudi hi ha ampliar la durada de les menjades i la formació dels professionals.
La decoració de l'entorn dels menjadors, que és molt important, perquè el nostre objectiu és que aquesta gent mengi. Adaptar la cuina. Per exemple, a la nostra residència tenim contacte, fem sobretot menjar mallorquí o menjar casolà amb plats adaptats. I això el que augmenta són les ganes de menjar.
Segons l'estudi, els residents desnutrits mostraven manco força, un major grau de dependència i més risc de caigudes.
Més qüestions. El 60% dels hotels de les Balears ja ha completat l'avaluació sobre les càrregues de feina de les cambreres de pis, les conegudes com a Kellys. Es tracta d'una obligació recollida en el conveni d'hostaleria signat aquest estiu amb l'objectiu de millorar la salut i la seguretat laboral del col·lectiu.
Així ho ha explicat avui la consellera de Treball, Catalina Cabré, després de presidir la reunió de la taula tècnica d'hostaleria.
Les dades que se donen estan fregant un 60% dels establiments treballats tant per les patronals com per els sindicats amb un grau de compliment bastant elevat.
La consellera assenyala que encara hi ha alguns establiments, sobretot familiars, que no disposen de l'estudi, però ha remarcat que la voluntat general és assolir-lo. El sindicat UGT considera que s'estan fent grans avenços, però José García Relució creu que el lloguer vacacional també s'hauria de sotmetre a aquests estudis de càrrega.
Todo el mundo ya se esté poniendo las pilas para que efectivamente consigamos el objetivo, que además hay que decir que muchas veces se nos olvida que este es un acuerdo pionero.
Pel que fa a Mallorca, la vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, ha concretat que gairebé 500 hotels ja han completat l'informe, però no es poden extreure conclusions globals, diu, perquè cada establiment té les seves característiques pròpies.
I damunt d'aquest informe de conclusions, cada un haurà de validar si efectivament hi ha un excés de càrrega de feina i s'ha de modular, o si la càrrega és adequada.
El nou conveni d'hostaleria fixa límits a la jornada i estableix revisions periòdiques per equilibrar les càrregues de treball. La taula tècnica tornarà a reunir-se el mes de febrer per avaluar els nous avanços.
Un dia més, cita al Tribunal Suprem el judici contra el fiscal general quedarà avui vist per sentència després dels informes finals de les parts. Després, Álvaro García Ortiz podria exercir el seu dret a la darrera paraula. El primer a intervenir en la darrera sessió ha estat l'advocat d'Alberto González Amador, que insisteix en la mateixa idea, que el fiscal general va filtrar el correu electrònic la nit del 13 de març de l'any passat.
L'advocat de González Amador ha apuntat a un complot del govern espanyol, la Fiscalia, el PSOE i els mitjans de comunicació per atacar la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Diu que el fiscal general va posar en marxa una màquina de blanqueig per llançar un relat institucional de culpabilitat contra González Amador. Afirma que García Ortiz va filtrar el correu als mitjans la nit del 13 de març perquè l'endemà l'exsocialista Juan Lobato pogués fer referència a la publicació de l'e-mail a la premsa i no directament al correu per evitar conseqüències penals.
Iniciaron la vía para poder usarlo sin consecuencias legales para ellos. Y eso consistía en que se publicara antes en un medio. Se trata de tener un documento A, antijurídico, publicarlo en un medio como mecanismo para transformarlo en un documento B, blanqueado.
Ara és del torn de la Fiscalia, que ha defensat que el Ministeri Públic no ha tingut cap actuació impròpia contra González Amador.
El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que lo recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue formulada con antelación a que el conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera pública y fuera conocida por el Ministerio Fiscal. Quiero empezar por aclarar que el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente con este ciudadano.
I avui s'ha fet públic el primer pronunciament de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. L'advocat general de la Unió Europea avala la norma i descarta que afecti els interessos financers de la Unió Europea en el cas dels CDR. Acusats de terrorisme, afirma que l'aplicació de l'amnistia no és contrària al dret europeu.
En les conclusions generals, l'advocat diu que aquesta llei sembla haver-se aprovat en un clima real de reconciliació política i social i que no es pot parlar d'autoamnistia. En canvi, matisa que hi ha algunes disposicions de la llei que podrien ser compatibles amb el dret de tutela efectiva.
El govern espanyol qualifica les conclusions de victòria rotunda i el PP creu que es confirma que es va vulnerar l'estat de dret. Escoltem per aquesta ordre el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i després la secretària general dels Populars, Cuca Gamarra.
Este dictamen del abogado general es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes del procés. Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del procés, en particular a sus líderes más significados.
No estamos ante un instrumento que buscara la convivencia, sino la conveniencia. Hablamos de un informe, hay que estar pendiente, y aquí lo único que vale es la sentencia del TJUE. Es de máxima gravedad esas afirmaciones y ese camino que abre el abogado general también en la línea de lo que venimos denunciando desde el principio.
Es compleixen 10 anys dels atemptats jihadistes a París, que van deixar 130 morts i més de 400 ferits, entre els quals hi havia espanyols. Els atacs es van cometre a la sala de concerts Bataclan i als exteriors de l'Estadi de França.
90 persones van morir a la sala Bataclan quan 3 dels jihadistes hi van irrompre durant un concert de rock. 40 persones més van morir als carrers. Dels 7 terroristes que van perpetrar els atacs, 6 es van immolar i només un va sobreviure, que va ser condemnat a cadena perpètua. França commemora avui aquest aniversari aniversari, amb cerimònies presidides per Macron, la inauguració d'un jardí dedicat a les víctimes i el toc de campanes de les esglésies de París i la catedral de Notre Dame.
I la publicació de 3 nous correus electrònics pertanyents al pederasta Jeffrey Epstein podria revelar més vincles amb el president nord-americà Donald Trump.
Han estat difosos pels membres del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants durant la revisió de 23.000 documents addicionals sobre el cas Epstein. Als correus, l'empresari dona a entendre que Trump estava al corrent de la seva conducta i que el president nord-americà va passar hores amb una de les seves víctimes. Donald Trump acusa l'oposició de difondre falsedats i de desviar l'atenció de la gestió al tancament del govern federal.
2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són 2:30. Bon dia. Inca es converteix avui en la capital de Mallorca en la celebració del Dijous Bo. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Des de primera hora del matí, milers de persones recorren els 8 quilòmetres de carrers i places ocupats per paradetes de tots els sectors. El bon temps acompanya la Fira de les Fires, que s'allargarà fins a les 8 de l'hora baixa.
El Consell de Mallorca ha aprovat una moció per reclamar el desplegament de Frontex a les Balears.
Amb els vots a favor del PP, Vots i el PI, la institució insular ha aprovat el ple ordinari celebrat avui reclamant la intervenció de l'Agència Europea. A més, han demanat la dimissió del delegat del Govern Central a les Illes, Alfonso Rodríguez.
L'Ajuntament de Palma ha preparat una setantena d'activitats per commemorar la Setmana de la Infància i l'Adolescència, dia 20 de novembre.
Aniran adreçades infants i joves, també famílies, i es desenvoluparan en espais municipals com biblioteques o casals de barris.
Tot d'una parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Marc Riutor, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ara mateix la circulació és fluida a la via cintura en tots els sentits, tant per Ponent com per Sant Castelló. També hi ha una bona marxa als accessos per Sant Moix, Ofimax i Sant Fuster. En tant, a Palma, pel passeig marítim i per les avingudes, la situació és igualment estable i sense alentiments importants. Els accessos de l'autopista d'Inca i des del camí de Solla es mantenen sense retencions, igual que la sortida cap a l'aeroport i la zona d'escala d'en Rebassa. Ja està per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Víquer Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
El bon temps ha fet que enguany el Dijous Bo sigui un dels més multitudinaris dels darrers anys. Inca torna a ser avui la capital de Mallorca. Fins a 8 quilòmetres de carrers i places estan ocupats per paradetes de tots els sectors, animals, maquinària agrícola i molt d'ambient. I anem en directe. Allà és la nostra companya Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia. Milers de persones recorren el centre d'Inca des de ben prest i s'aturen per veure com els productes artesans i típics de les illes que s'exposen en les 300 paradetes amb productes locals. Persones de tot Mallorca visiten la fira més gran de l'illa, residents i no residents, que s'acosten, per exemple, a embotits Montuïri per tastar la sobrassada. Tolo Ferragut és el propietari i fa 6 anys que ve el Dijous Bo.
Bé, començat bé, bon dia, estem mos acompanyes, estic contents. Tenim que sol ploure, però, bueno, enguany esperen que vagi bé. Ara és prest, però bé, vàrem venir i vàrem estar ahir també per aquí i va anar la cosa, va anar bé.
El dijous va arrencat avui matí amb la ressaca del dimecres bo i amb la visita de les autoritats. El batlle d'Inca, Virgilio Moreno, i la presidenta del govern, Marga Proens, han estat els encarregats d'inaugurar la Fira de les Fires a les 10 del matí.
8 quilòmetres d'exposició, més de 300 expositors, que durant tot l'any, i gràcies a la xarxa d'entitats socials que tenim a la nostra ciutat i a tots els col·laboradors, fan que puguem organitzar la fira més important de Mallorca.
Hi ha una fira que mos uneix directament en les nostres arrels, en les arrels pageses, les arrels industrials de la ciutat d'Inca, sinó també en el nostre present i el nostre futur.
Lluny de la pluja d'altres anys, avui fa bon dia, sol i bona temperatura, però sembla que això també té alguns inconvenients, com assegura Jacob Piñero, que ven dolços artesans típics a la fira fa una dècada. Diu que la calor afecta les vendes.
Afecta porque cuando hace mucha calor la gente no quiere comer. Quiere bebida, bebida y sombra, y van corriendo. Y hoy hace calor. Pero bueno, somos positivos, esperemos venderlo todo. La gente le gusta mucho el azúcar.
Sí.
Son muy dulzones.
Però ni els dolços ni la calor són un problema per als visitants com la Marina. Ella té clar que el millor del dijous bo són els animals de la fira ramadera.
Beníssim, una monada. Sí, anem a veure els animals, eh, Marina?
Hola, me llamo Marina porque vamos a veure els animals. I hola, patos.
Com sempre, públic de totes les edats troben en el dijous bo motius per passejar durant hores pels carrers de la capital del Raïe.
Ens dediquem un poc en els campinets d'animals i per això ens agrada venir sobretot en aquesta secció i després també aprofitant per fer una volta ja que som per aquí. I és un dia que disfrutant sobretot en família i aprofitant també avui que fa un bon dia de poder passejar.
La feria va estupendamente. Sí, no nos hemos gastado nada y nos estamos divirtiendo. Tengo delante de mí una chica con ojos verdes, que es mi señora.
Tot això avui matí per a la fira i la festa continuen avui a hora baixa a Inca. Fins a les 8 del capvespre es pot visitar el mercat tradicional pagès i la mostra de comerç, així com l'exposició dedicada als 150 anys de l'arribada del tren a Mallorca i a Inca, que es commemoren enguany.
Gràcies, Laura. En directe des d'Inca, la festa, però, com bé comentaves, va començar ahir amb el dimecres bo, una jornada ben celebrada també per milers de persones que des d'ahir a baixa i fins ben entrada la matinada van gaudir de música en directe a cercaviles i, per descomptat, un enorme ventall d'oferta gastronòmica i festiva.
Va ser un gran vespre per inquers, inqueres i tots els que van decidir fer una volta pel dimecres bo.
Bé, superbé, hi ha molt ambient i estem supercontentes.
Un ambientazo.
Molt contents.
Moltes persones aprofiten la revetlla del dijous bo per evitar les aglomeracions que s'esperen l'endemà.
Perquè el dijous està impossible.
I el que més m'agrada, doncs, que hi ha molta animació, moltíssima gent al carrer.
Va ser una primera jornada de festa i tradició per a grans i petits.
Perquè m'agrada molt veure els animals, perquè hi ha cans, hi ha porcs...
Els cavalls.
Dimecres bo també hi ha una altra tradició, la dels dinars de germanor, com diu el pregoner Tomeu Bouçà.
Dimecres és un dia per estar amb els amics, per fer una dinada, fer una riada.
I acabar bé la jornada, tot i que sempre n'hi ha que no poden gaudir-ne com toca. Hi va haver 14 detinguts per drogues, un altre per desobediència a l'autoritat, 12 bregues, i 6 incidents amb persones que havien begut massa.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:38 minuts, com cada segon dijous de mes, avui hi ha ple ordinari al Consell de Mallorca en el qual PP, Vox i el PI han aprovat una moció per reclamar el desplegament de Frontex a les Balears i la dimissió del delegat del Govern Central a les Illes, Alfonso Rodríguez. Seguint aquesta sessió hi ha Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia. Sí, finalment el Partit Popular ha aconseguit el suport del PI i també de Vox per tirar endavant aquesta moció, entre la qual reclamen el desplegament de Frontex i també exigeixen la dimissió del delegat del govern aquí a les Illes, Alfonso Rodríguez. Una moció que ha defensat la consellera del PP, Maribach d'Helena García.
Parlam a dia d'avui de més de 6.500 arribades irregulars enguany, l'any 2025, de les quals més de 250 a les darreres 24 hores, a una ruta, la d'Argèlia-Balears, que és la que més creix de tota Europa. Però aquest no és un problema de xifres, senyors consellers, és sobretot un problema de gestió, de lideratge i de veritat.
Per la seva banda, Vox ha agraït al Partit Popular que hagi arribat a un punt, al mateix punt que ells ja vaticinaven, és el conseller David Gil.
Hace falta mucho más. Como decía nuestro presidente Santiago Abascal, todos los que han venido a delinquir, fuera. Todos los que pretenden imponer su religión por encima de nuestras leyes, fuera. Todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres, fuera. Y todos los que vengan a vivir del esfuerzo de los españoles, también se van fuera. Todos fuera.
El PI, per la seva banda, també ha donat suport a la moció, assegura que la migració ha d'arribar, però ho ha de fer de manera legal i ordenada. És Antoni Sales.
En aquest cas, considerant que el govern central ha negligit, perquè fa anys que sap que hi ha una ruta de la G cap a Mallorca, o cap a les Illes Balears, perquè no s'ha demanat legalment que se desplegui Frontex, ni s'ha demanat tampoc un comissionat europeu que vengui a estudiar el cas, com si s'ha fet a Canària.
Però en contra d'aquesta moció, a l'altra banda del taulell, l'esquerra, és a dir, PSIP i Més per Mallorca, per part d'aquest darrer grup, Rosa Cursac, considera que les Balears no necessiten el desplegament de Frontex, sinó més suport de salvament marítim.
Frontex és l'agència europea per executar les polítiques de mort a la frontera. No és Frontex que necessita, el que necessitem és salvament marítim. No volem Frontex ni volem centres de detenció a Mauritània. No volem que la Unió Europea financiï presons a Mauritània per internar-hi migrants per evitar que arribin a les portes d'Europa.
També el grup socialista ha criticat l'ús partidista que diu fa la dreta i també l'extrema dreta de la migració. Catalina Cladera.
Frontex no pot aixecar fronteres dins la mà. Això és el que els agradaria a vostès i en els devots. A la mà no poden aixecar fronteres, supos que ho sap, senyora García. A quin nivell arribam, no? I Frontex també actua en els països d'origen en la migració irregular i també ho saben. Per tant, fan demagogia, fan política d'aquesta absurda per agradar en els devots o per agradar no sent aquí. No sé si és un xantatge pels pressupostos o perquè, com els deia, s'estan posant cada vegada més vostè i els senyors, vostès i el senyor Feijó, més a la dreta de l'extrema dreta i s'estan convertint en els seus copilots, com bé ara li estava mostrant.
Per cert, respecte d'aquesta qüestió migratòria, el conseller de Benestar Social ha volgut avui durant en el ple matisa unes paraules, unes declaracions, en aquest cas un comunicat que varen fer, assegura que ells no han reclamat la repatriació dels infants migrants que tenen sota la seva tutela, sinó que el que han fet és demanar al Ministeri que es brini a través de contactes amb els països d'origen de la situació personal de cada menor per saber si seria una possible solució la deportació, però no, en tot cas, deportar-los directament.
Gràcies, Olivia. Més qüestions. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, arran de les irregularitats detectades, ha detallat totes les actuacions i inspeccions fetes a la granja avícola de Llucmajor des del setembre de 2023 fins avui.
El grup socialista ha reclamat tota la documentació del cas perquè diuen que l'expedient presenta llacunes. L'oposició també demana explicacions sobre l'estat de la desescalada que hauria de reduir la granja a 40.000 gallines al desembre. Marc Pons és el portaveu adjunt del grup parlamentari socialista i Joan Simonet, el conseller.
Quan tu ho analitza i veu que no hi ha emparament jurídic i que s'ha propost que no hi ha informes i que això no està emparat perquè no hi ha un procés judicial obert com a tal, llavors un es demana si això és prevaricació o no.
No cal de res salts, perquè vostè m'ha dit que falta informació i jo li estic explicant com funciona això. Vostè tampoc ha estat bàlama per mi. Jo estava a 8 anys i n'he suspeses de tramitacions sense els informes jurídics. Moltes. I no és prevaricació, ni molt menys.
I ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Palma ha preparat una setantena d'activitats per commemorar la Setmana de la Infància i l'Adolescència, que coincideix cada 20 de novembre amb el Dia Universal dels Drets del Nin. Aniran adreçades a infants i joves, també a famílies, i es desenvoluparan en espais municipals com biblioteques o casals de barri.
Entre les activitats hi haurà tallers, rutes històriques, espectacles, exposicions, joc, concerts i sessions de cinema. També s'habilitaran punts on debatre sobre salut mental i mediambiental i per oferir als nins i nines alternatives d'oci saludable. Lourdes Roca és la regidora de Serveis Socials.
El programa d'activitats que avui presentam és una bona mostra. Reflecteix una ciutat que aposta per l'esport, la cultura i l'educació com a eixos vertebradors del seu desenvolupament, però també per innovació i la innovació i la sostenibilitat.
Roca ha destacat la tasca que fa l'Ajuntament de Palma en matèria d'infància i joventut amb el conveni signat enguany en Projecte Home per prevenir addiccions i en la inauguració també l'any que ve de dues noves escoletes, a Son de Meto i a Son Givert.
I no deixant l'actualitat de ciutat perquè el mercat de Nadal situat a Sa Feixina de Palma no tindrà música ambiental. S'ha decidit en una reunió entre els veïnats i representants de l'Ajuntament.
Aquest és l'acord al qual varen arribar després de reunir-se i cap vespre cort cap atracció anirà acompanyada de música que només estarà autoritzada el divendres i dissabte de les 7:30 a les 8:30, a les 9:30 volen dir del vespre i en cap cas no podrà superar l'espai mateix del mercat. L'Associació Barri Cívic de Santa Catalina i el Jonca també ha mostrat preocupació per l'impacte econòmic per als contribuents i ha criticat la manca de transparència.
Arribem a les 2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia
de
nou.
Bon dia, Sara.
Arrenquem amb el Connecta amb Balear Manacor, que haurà de remuntar en vista el partit de tornada de la Challenge Cup, si no vol caure eliminat de la tercera competició europea.
Sí, en un partit molt ajustat, el mallorquín varen caure per 2-16-3 contra l'AOK Zagreb, croat al pavelló Miquel Àngel Nadal. El manacorín varen perdre els dos primers sets per 21-25 i 22-25, però empataren el partit guanyant el tercer 29-27 i el quart fins i tot 25-21. El mallorquí no varen poder completar la remuntada i varen finalment perdre en el cinquè i definitiu set per 12-15. Aquesta és la valoració de l'entrenador del Conet de Balear Manacor, Alexi Rubén González.
Sí, capaz satisfechos no, pero era un partido muy peleado, era un partido de igual, un rival potente físicamente, para mí nosotros jugamos mejor, pero nada, ahora estamos vivos, el próximo miércoles en Zagreb para nosotros da igual jugar local visitante, así que nada, vamos a ir a buscar el partido.
Com a curiositat que no és excusa, segons Alexis, la pivota del partit era diferent a la que empren durant els partits de la Lliga Espanyola. Ara el manacorín s'han de tornar a centrar en la Lliga regular i aquest pròxim partit contra el Benidorm.
Nosotros tenemos esa mentalidad y lo vieron el año pasado, da igual donde juguemos, damos lucha, así que nada, estamos vivos, ahora pensar en Benidorm que el sábado tenemos la Liga y después iremos a Croacia a buscar el resultado ganador.
Aquest partit de la Superliga masculina davant el Servi Grup Platja de Benidorm el disputarà dissabte a les 6 de l'hora baixa.
Canviem d'esport, Toni. Parlem ara de futbol i ho fem del Reial Mallorca.
La plantilla mallorquinista, sense els internacionals, han tornat avui a la feina com a darrer dia de la setmana, perquè gaudiran de 3 dies de descans. Ahir, precisament, van disputar el partit amistós, que ja en parlaren, contra l'Andratx, a Son Bibiloni. Els de Jagoba varen guanyar per 6-0. I ahir, precisament, el jugador del Mallorca, Antonio Sánchez, va ser el protagonista a la festa de la penya mallorquinista del Gaida. I va assenyalar que la victòria contra el Getafe ajuda a encarar aquesta aturada de seleccions amb més energia.
Con otra perspectiva, la verdad, con fuerza también para lo que nos viene, que va a ser duro y yo creo que no hay que salir de la realidad. Estamos en un momento todavía delicado, pero hombre, esto ayuda a encararlo con más energía y sobre todo de una forma más positiva.
Antonio Sánchez reconeix que la victòria contra el Getafe ha donat aire al vestidor, però la setmana que ve toca visitar un rival molt complicat, el Villarreal, a l'estadi de la Ceràmica.
Liberación, porque yo creo que se estaba trabajando bien, pero estábamos en ese momento que no salían las cosas ni en juego ni en resultados. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar, seguro. Va a ser difícil, lo que te he dicho, hemos puesto la primera piedra, hemos dado el primer paso, pero bueno, ahora viene otro paso que va a ser durísimo, seguro. Pero bueno, hemos sumado ahí antes y yo creo que somos capaces.
I ja coneixem dos nous horaris dels partits del Reial Mallorca.
Per una banda, pel que fa a la Lliga de Primera Divisió, jornada 16, Reial Mallorca-Elx, el dissabte dia 13 de desembre, a les 4 i 4 del capvespre, som Moix. I per altra banda, a la segona eliminatòria de la Copa del Rei, el Numancia-Mallorca disputarà el dimarts 2 de desembre, a les 7 de Vora Baixa, a l'estadi de Los Pajaritos. També hem conegut que el partit de Copa entre l'Atleti Balears i l'Espanyol es disputarà el dijous 4 de desembre, a les 7 de Vora Baixa, a l'estadi i Balear.
I a la primera federació, a l'UD Eivissa, l'entrenador Miguel Álvarez diu que voldria tenir més temps per fer feina amb l'equip.
Un tècnic que destaca, sobretot, que el que necessita l'equip és guanyar. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. L'Eivissa visita dissabte un Atlético Sanluqueño que és penúltim i l'equip amb pitjor dinàmica del grup amb 5 derrotes seguides. No és bo tampoc el darrer tram d'una Eivissa que està un punt per sobre del descens. L'equip millora defensivament, no encaixen els dos darrers partits, però encara en lliga i amb el tècnic de Vilassar no anota. L'obsessió d'Álvarez és guanyar i millorar aquest aspecte. L'escoltam.
Claro que tenemos mucho trabajo y es lo que estamos haciendo esta semana. Tenemos que mejorar mucho la salida de balón, tenemos que mejorar mucho cuando estamos en, nos tienen el contrario, lo tenemos en bloque bajo, de saber salir por fuera, nos falta juego de banda, nos falta ocupación de área, claro que nos falta, pues hay que trabajar y yo veo una mejora, pero no es suficiente, tenemos que ganar. Porque el fútbol va de ganar, no de historias vendidas en una rueda de prensa. No, yo no creo en la mala suerte, creo en el trabajo y te acerca la suerte. Sí, es verdad que el fútbol tiene una dosis de suerte importante, pero yo creo más en estado de ánimos de los equipos y en dinámicas. A ver si somos capaces de ir mejorando en el juego, mejorando en conceptualmente, mejorando los resultados, que es vital. A ver si empezamos ya, ya queda un poquita gente lesionada. Cuando los tengamos todos seremos más competitivos, seremos mejor equipo. Nos tenemos que quedar que tenemos que ser capaces de generar más en todo y que nos generen menos todavía, que ahora nos generan muy poco, pero tenemos que generar más. Entonces, esa es la sensación que tengo. Tenemos que mejorar mucho la salida de balón, tenemos que mejorar mucho cuando estamos en, nos tienen el contrario, lo tenemos en bloque bajo, de saber salir por fuera.
L'Eivissa tindrà per dissabte a Sanlúcar de Barrameda les baixes de Senyer i Gallar, ja en la recta final de la seva recuperació, i de Monjo. El central té per a 4 setmanes.
Gràcies, Víctor. I un apunt de futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal ja coneix rival al vuitant de final de la Champions League. Atenció, perquè l'anada la jugarà contra el Kiev d'Ucraïna el 25 de novembre a les 7 de l'hora baixa i es disputarà a Hongria per mor al conflicte bèl·lic. La tornada serà el 5 de desembre al Palau d'Esports de Somos.
A la primera FEP, el nou entrenador del Palmer Bàsquet Mallorca, Lucas Victoriano, creu amb el projecte i des de la seva arribada l'equip ja ha aconseguit la primera victòria.
L'equip presidit per Vicent Palmer ha cercat donar un gir de 360 graus a la mala dinàmica que arrossegava l'equip. Lucas Victoriano, el nou entrenador del Palmer Bàsquet Mallorca, ha estat protagonista avui al programa Esportres.
Mi trabajo ahora es tratar de no pensar demasiado en la clasificación, en los partidos, sino que no tenemos tiempo, sino en tratar de construir, de idear una nueva filosofía. En ese proceso estamos, así que tenemos un compromiso ahora muy importante de visitante el sábado.
I el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, torna Xavi Pascual, que de ben segur va estar molt pendent de la victòria i del seu equip contra el Bayern de Múnich a l'Eurolliga. Els blaugrana van guanyar per la mínima 74-75 en un partit que podria haver anat a la pròrroga amb un tir lliure decisiu. Triomf anímic per al Barça, van d'afrontar una nova etapa i que deixa Tomàs Satoranski com el més destacat de l'enfrontament, en 13 punts i 3 de 3 en triples.
La selecció espanyola de futbol, Toni, prepara el partit contra Geòrgia.
El combinat que dirigeix Luis de la Fuente prepara el duel de dissabte a les 6 de Vora Baixa a terres georgianes amb l'objectiu de continuar imbatut del seu grup en aquesta nova jornada de la fase de classificació pel Mundial. Espanya és primera de grup en 12 punts i Geòrgia ocupa la tercera posició. Sentim el jugador espanyol de l'Atleti de Madrid, Marco Llorente.
Cuando dejo de ir a la selección no estoy más triste por no estar viniendo con la selección. No tiene nada que ver, no es que no me haga ilusión venir ni que no sea un orgullo venir, sino que soy un tío feliz y venga o no voy a seguir siendo feliz. Y el que lo quiera entender, genial, y el que no, me da exactamente igual, vamos. No ir convocado a una Eurocopa con la de cosas importantes que suceden en la vida, ¿no? Yo no tengo ninguna espina, así que no hay que sacar nada. Sí que supondría, pues... una alegría tremenda el poder disfrutar de un mundial.
Parlem de l'handbol Mallorca, que després de la derrota de la setmana passada a Elx, cercaran recuperar la confiança i els dos punts aquest dissabte a casa contra el Fundación Agustinos d'Alacant.
Durant la setmana, l'entrenador de l'handbol Mallorca, Sergio Sevilla, i el seu equip han fet feina per corregir les errades que varen cometre a Elx. L'handbol Mallorca manté la zona mitjana de la classificació, la novena, per ser més exactes, amb 10 punts, i suma en el darrer 5 partits 2 victòries i 3 derrotes. Sergio Sevilla té clar que l'equip s'ha de fer fort a casa.
Dos puntos importantes, tenemos que recuperar en casa, como viene siendo la línea de temporada, recuperar en casa lo que estamos perdiendo fuera. No estamos siendo capaces de ganar fuera de casa, entonces tenemos que hacernos fuertes en casa para mantenernos ahí en la clasificación. El problema es que no podemos dejarnos puntos aquí porque estamos viendo que fuera de casa cuesta ganar mucho los puntos, nos está costando mucho a nosotros, le está costando mucho a todos los equipos en general.
Sergio Sevilla sap que fora casa serà molt difícil puntuar. La lliga es troba molt igualada. El partit contra l'equip alacantí serà el dissabte a les 6 de l'hora baixa a la Salle d'Espont d'Inca.
En tenis avui juga Carlos Alcaraz, que cercarà una nova victòria a la Copa dels Mestres, que el classificaria per les semifinals.
El murcià s'enfrontarà a nova banda a les 8:30 del vespre a Lorenzo Musetti. Si Carlos Alcaraz guanya, s'assegurarà el número 1 del món fins a final d'any.
I d'on estarem també pendents. Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem una pausa i tornem amb Cultura.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona Setmana Global de l'Emprenedoria Palma Activa.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmaactiva.com. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'Estudi General Lulià acull a partir de dilluns la segona edició del festival Ulls de Dona. Cinema, però també literatura, col·loquis i trobades en una iniciativa que defuig modes i que aposta. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Per accions intergeneracionals que fixen l'atenció enguany en els adolescents.
De fet, ells seran uns dels grans protagonistes d'aquesta edició amb la filmació, per exemple, de 3 curtmetratges per part de 3 centres escolars de Mallorca. No serà l'únic acte dirigit cap a ells. També hi haurà un col·loqui i una sessió grupal prevista per dimecres. Sílvia Ventallol és directora de la mostra.
A part de que sigui un poc la temàtica de les pel·lícules, que ells hi siguin. Que ells hi siguin, però els hi donarem el micro. Ja no els allotjarem més, ni els hi donarem, com diuen ells, no vull més rotllos, no? El rotllo que mos el donin ells.
Ulls de Dona va néixer l'any passat en adonar-se que, malgrat l'enorme oferta de festivals i mostres, no n'hi havia cap centrada en les dones. Les dones hi do com a protagonistes, però no totes soles. La crida a dir-hi la seva en aquest festival orgullosament diferent és general.
Cada dia s'ha pensat una mica amb aquesta voluntat social d'incloure la gent a la projecció. No només que seguin i que mirin, que és un poc el que feien quan anàvem al cinema o altres tipus de festivals, que escoltàvem conferències i tal, que també és molt positiu, evidentment, però aquí sí que us dono també vam dir, anem a una passa més enllà. Què oferim, no? I oferim que l'espectador, d'alguna manera, si vol, se quedi a participar.
Bonjour, Tristès, Nina o La última virgen són les projeccions previstes en aquesta edició. Són títols diversos, d'èpoques diferents, en una tria que no té res de casual.
Que es pugui cobrir qualsevol pel·lícula de qualsevol època. És a dir, que no estiguin lligats ni a novetats, fotocalls, ni modes, no? No ho hem donat. I que també puguem reivindicar cine clàssic per també poder mostrar actrius o directores que pel moment vital que varen estar vivint no varen tenir ni totes les xarxes ni tots els mitjans de comunicació que tenim ara, no?, a l'abast.
També hi haurà la participació de l'Associació de Dones Cineastes amb la seva directora, Alba González, i la representant de les Illes, Raquel Colera, que debatran sobre el cost de la igualtat. Serà la darrera proposta dijous capvespre a l'Estudi General Lulià de Franc, com la resta d'activitats d'aquest festival.
I sonen les pitjorines perquè elles són avui protagonistes de la nostra crònica cultural. Aquest grup i la revisió innovadora que fan del cançoner popular mallorquí ha merescut un dels premis 31 de desembre que atorga l'Obra Cultural Balear i no han estat l'únic nom propi destacat.
No, també ha estat distingit el reconegudíssim escriptor Gabriel Jané Manila, que per cert ahir va rebre homenatge per part de la Institució de les Lletres Catalanes pels seus 85 anys i que amb la seva darrera novel·la, Galeria de Solituds, retrata una Mallorca que ja no reconeix i que està basada en fets ben reals. Ens ho contava d'aquesta manera als nostres micròfons.
He volgut explicar realment un món que s'evoca, un món que s'extingeix. La Mallorca d'avui és un desbarat, és com un absurd.
Jané Manila rebrà el Premi Josep Maria Llompart per la seva trajectòria, un reconeixement també a la trajectòria d'una llibreria que ha estat i és referent, la llibreria Embat, que rebrà el Premi Francesc de Borja Moll per la seva tasca de difusió cultural. També reconeixement per un vídeo contra els perjudicis lingüístics que ha elaborat els alumnes i docents de l'IES Josep Sureda i Blanes de Sant Gotleu.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 13 de novembre. El transport públic continuarà sent gratuït l'any que ve a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, sí. El Congrés dels Diputats ha ratificat la llei de mobilitat sostenible que inclou una partida específica per als territoris insulars per bonificar els serveis de tren, bus i metro. La mesura ha pogut sortir endavant amb els vots a favor, entre d'altres, del PP, de Junts i, finalment, també del PSOE.
Els titulars de la jornada passen també per la grip aviària. Les Balears seran una de les excepcions a l'Estat i no aplicaran el confinament d'aus decretat per agricultura.
El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les Illes permeten esquivar, de moment, aquesta mesura. Sí que es preveu ampliar les mesures de prevenció a totes les localitats de les Balears. Fernando Fernández es director general d'Agricultura de les Illes.
El riesgo es real, hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de las Islas Baleares. Nosotros estamos aplicando estas medidas de flexibilización, pero si en cualquier momento vemos que hay un incumplimiento generalizado, que las explotaciones, sobre todo comerciales, que son las que más me preocupan, no están aplicando medidas de bioseguridad, pues lógicamente tendremos que aumentar y ser más drásticos en las medidas de control.
Enmig d'aquesta situació, Inca celebra avui el dijous bo, escenari d'una gran mostra ramadera a Mallorca.
Que no es veu afectada per aquestes restriccions que hi ha en vigor, amb tot el sector es mira amb certa preocupació com pot evolucionar la transmissió de la malaltia.
Estan vivint amb preocupació perquè són els primers possibles afectats quan hi hagi mesures restrictives.
L'anuari de l'envelliment alerta de l'elevada taxa de desnutrició dels residents als geriàtrics.
Conclusió que arriba després de detectar que la residència de Son Caulelles a Marratxí, 9 de cada 10 usuaris estan desnodrits. Situació que ha duit a l'IMAS a elaborar un protocol d'actuació que podrà beneficiar els 900 usuaris de les places públiques de l'IMAS. La resta dels consells insulars també podran aplicar aquest protocol. És el doctor Oriol Miralles.
Un problema és la deglució per malalties neurodegeneratives, que el que produeix que aquestes dietes s'hagin d'adaptar. Imagina't trobar-te en una residència que de sobte et posin un triturat, un menjar triturat. Aquesta gent es mor de pena, perquè això no és digne.
L'Ajuntament d'Eivissa valora en 25 milions d'euros els danys ocasionats per les tempestes del 30 de setembre i l'11 d'octubre.
Aquests càlculs inclouen les afectacions a comerços, habitatges i infraestructures municipals. que l'Estat no hagi declarat encara vila zona catastròfica ha encès els ànims del ple municipal d'avui i l'encreuament d'acusacions entre l'equip de govern i el grup socialista ha protagonitzat part del debat.
Tot això quan hem conegut el primer pronunciament de l'advocat de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
Que n'avala la major part i descarta que afecti els interessos financers comunitaris i en el cas dels CDR acusats de terrorisme afirma que l'aplicació de l'amnistia no és contrària al dret europeu. En canvi, matisa que hi ha algunes disposicions d'aquesta llei que podrien ser incompatibles amb el dret de tutela efectiva.
També avui estem pendents del Suprem, on el judici contra el fiscal general quedarà avui vist per sentència després dels informes finals de les parts. Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a la sintonia d'IB3 Ràdio al butlletí de les 4.